Parlem d'Òpera, una coproducció dels Amics de l'Òpera de Sabadell i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Bon vespre a tothom. De nou us demanem ben cordialment per entrar a les vostres llars en aquesta nit de tardor, per seduir-vos durant una hora amb belles melodies i històries que puguin ser del vostre interès. Anem endavant, ja en el mes d'octubre les temporades d'òpera van escalfant motors i es van enlairant. Ben aviat agafaran velocitats de creuer i n'haurem d'anar parlant mica en mica. I això toca fer-ho ja, avui mateix. Avui tindrem un programa monogràfic que tot seguit sabreu de què va. El control de so, Toni González, i qui us parla, Jordi Torrents. Us donem, com sempre, una molt cordial benvinguda. Som-hi. Doncs bé, avui us hem rebut amb una peça ben bonica, divertida, diria jo, no ho penseu? És una sinfonia, una obertura, com gairebé sempre. Per poc avesats que sigueu l'òpera, jo crec que sonava molt a Rossini, oi que sí? I Rossini és un autor que ha sortit nombroses vegades en el programa, fins i tot li vàrem dedicar una sèrie completa ja fa temps. I la peça que hem sentit pertany a l'òpera La Cenerentola, La Ventafocs, que és la particular versió que el compositor de Pesaro va fer del popular conte per la Mainada, en el seu cas inspirat en la versió de Charles Perrault. I això és perquè estem a punt d'encetar una nova temporada, la 2019-2020, a Sabadell. A la nostra ciutat ja serà la 38a. I com a cicle Òpera Catalunya, que porta les produccions de forma itinerant per diverses ciutats del nostre territori, serà el 32è. Com veieu, els amics de l'Òpera de Sabadell, malgrat haver travessat temps difícils darrerament, no defallim mai i insistim en oferir-vos aquest espectacle, perquè som així de tossuts i pensem que val la pena. I enguany comencem la temporada amb aquesta joia de l'òpera bufa que és la Cenerentola de Rossini. L'oferirem per tercera vegada a la nostra història, ja vàrem fer el 1994 i el 2007. Avui, com és costum arrelat en aquest programa, farem un primer programa dedicat a explicar-vos en l'argument, amb adequades il·lustracions musicals. El primer tas ja l'heu tingut amb la sinfonia, n'hi haurà més. Deixeu-me dir-vos que la versió que sentirem en aquest programa va a càrrec de l'orquestra Capella Coloniensis i el cor de la ràdio de l'Oest d'Alemanya dirigits per Gabriele Ferro. Els intèrprets són el tenor Francisco Araiza com el príncep Don Ramiro, el baríton Domenico Trimarchi com a Dandini, el baix Enzo Dara dona vida al personatge de Don Magnifico, el padrastre de la Ventafox. Les germanastres són Emilia Ravaglia, Clorinda i Marilyn Schmick, Tisbe. Angelina, la Cenerentola, és la magnífica i malaguanyada mezzosoprano italiana Lucia Valentini Terrani, una veu extremadament adequada per als personatges de Rossini. I finalment, Alidoro, el filòsof preceptor del príncep que en aquesta versió adopta les funcions de la fada, és Alessandro Corbelli. La Cenerentola és una òpera còmica en dos actes, amb llibret de Jacopo Ferretti, inspirat, com us he dit, en el conte de Charles Perrault, que es va estrenar en el Teatro Valle de la ciutat de Roma, el 25 de gener de 1817. Rossini tenia aleshores 24 anys. I comencem amb l'argument. Acte primer. Estem en la decrèpita mansió de Don Magnifico, baró de Montefiascone. La fortuna d'aquest ha conegut millors èpoques i ara mateix està molt a la baixa. Angelina, la Ventafox, com li diuen, treballa com a minyona, un veritable escarràs, fent tota la feina de la casa. La noia és fillastra del baró, amb qui la seva mare vídua es va casar. La mare va morir, no sense abans haver tingut dues filles més del segon marit. Aquestes són les dues ridícules germanastres, Clorinda i Tisbe, les quals, en començar l'òpera, estan perdent el temps davant el mirall, provant-se roba passada de moda i joies no pas gaire bones. La Cenerentola acompanya la seva trista feina tot cantant una balada que tracta d'un rei que va trobar esposa entre la gent plebea. Clorinda i Tisbe maltracten verbalment la germanastra tota l'estona, demostrant que estan fartes de sentir sempre la mateixa cançó. De sobte entra a la casa un captaire, que no és altre que Alidoro, filòsof, que és el preceptor del príncep de Salerno, Don Ramiro. Aquest està buscant esposa i Alidoro adopta l'estratagema de disfressar-se per així, d'incògnit, poder estudiar totes les possibles candidates. Clorinda i Tisbe rufen el nas, l'insulten i el fan fora, però Angelina, amb el seu bon cor, li ofereix pa i una tassa de cafè. Un cop el filòsof disfressat marxa, arriba un estol de cortesans per anunciar la imminent arribada del príncep amb el propòsit d'invitar les noies a un ball que tindrà lloc aquella mateixa nit al palau, durant el transcurs del qual el príncep triarà la que serà la seva consort. És el cor «Oh, figlia amabile di Don Magnifico». Clorinda i Tisbe s'exciten d'allò més, esdevenen gairebé histèriques i comencen a donar frenètiques ordres a la pobra Cenerentola, qui gairebé fan parar boja. Vine cap aquí, no, cap allà, amunt, avall. Un drama, vaja, tant d'enrenou, ha despertat Don Magnifico, que apareix molt enfadat i encara amb camisa i gorra de dormir. Resulta que el baró es trobava enmig d'un somni enigmàtic que en la seva interpretació, que fa tot cantant una ària davant de les filles, anuncia fortuna per la família. Les noies diuen al pare que el príncep està per arribar. Toca empolainar-se. Efectivament, al cap de ben poca estona entra discretament don Ramiro, però va disfressat de criat. La casa està solitària i ell dona veus per si hi ha gent. Entra la Cenerentola i es troba encara a cara. Ella està nerviosa i vol fugir, però ell li parla dolçament i amb humanitat, i l'amor sorgeix immediatament entre tots dos. Ell explica una mica qui és, però no aconsegueix asserenar-se i al final marxa. Tot seguit arriba Dandini, que és el lacai del príncep, però que va disfressat com si fos aquest, amb tot el seu seguici. El criat actua donant-se aires principescos, molt exagerats i pomposos, mentre que els cavallers que l'acompanyen l'insten a escollir esposa. Ningú de la família del baró coneix el príncep en persona, de manera que no són conscients del canvi de rols que hi ha hagut entre aquest i Dandini, i prenen aquest com el veritable príncep, i li fan reverències i l'afalaguen. Sobretot Clorinda i Tisbe, que van afinant les armes, ja que totes dues volen ser princeses. El fals príncep les convida al ball de palau, com se suposa que està fent amb totes les noies del regne en edat de casar-se. Angelina es troba present i tímidament pregunta si ella també pot anar-hi. De Magnífico li ho nega, tot menyspreant l'ha fet que no passa inadvertit el veritable príncep. Torna a intervenir Alidoro, que arriba ja amb les seves vestidures habituals amb un llibre força gruixut que conté la llista de les noies del regne. Diu que allà hi consta una tercera filla de Don Magnífico i pregunta on és. Aquest, pressionat, afirma que va morir ja fa temps. Angelina diu que no, que és ella i és ben viva, però el padrastre l'amenaça de males maneres i diu que no anirà al ball, s'ho miri com s'ho miri. Aquesta escena, molt rossiniana, acaba en un esplèndid concertat. Qui nel mio codice.
Codice delle zitelle, con Don Magnifico stan tre sorelle, stan tre sorelle, purché va il principe la sposa scegliere, purché va il principe la sposa scegliere, la terza figlia, mi domando,
che terza figlia mi va figliando? Che terza?
Terza sorella!
Ella morì.
Eppur nel codice non è così.
Ad il parlo, no, no, non morì.
Sta zitta lì.
Guardate qui,
se tu respiri, ti scanno qui.
Ella morì,
altezza.
Nel ponte statico di questo e quello si legge l'ordice del veloce cervello e ondeggia e dubita e vince.
Thank you.
Tothom marxa cap al ball. La Cenerento les queda a la casa, desesperada i plorosa. Alidoro també s'ha quedat perquè sap que Don Magnifico no ha dit la veritat. Ajuda la noia i li diu que el cel recompensarà la puresa del seu cor. I a més li presenta un vestit esplèndid, adient per anar al ball i ser la més elegant de tota la concurrència. L'escena, encara que seguim en el primer acte, es trasllada al Palau Principesc, on sembla que tot és a punt per la gran festa. Abans de tot, però, veiem el celler del palau, on Dandini ha portat el baró de visita, donat el seu gran coneixement de tot el que té a veure amb el vi i el mam en general. Amb la seva gran experiència, aviat domina la situació i el fals príncep el nomena gran cantiner, en competències sobretot el que tingui a veure amb el vi. El primer que fa el baró, molt eufòric, és emetre un decret per prohibir que es barregi aigua amb el vi i establir un premi de 16 piastres per a qui sigui capaç de beure més vi de Màlaga. Comença fort, enmig de l'eufòria general. Tornem a canviar d'escena. Ja no som al celler, sinó a les estances on ha de tenir lloc la festa. Dandini parla amb el príncep i li diu que les dues germanes són estúpides i insuportables. Don Ramiro s'estranya, doncs Alidoro li ha parlat meravelles d'una de les filles de Don Magnifico. Clorinda i Tisbe apareixen, tot perseguint obsessivament el suposat príncep. Dandini diu que no es pot casar amb totes dues i ofereix Don Ramiro, suposat lacai, per la que no sigui la triada. Elles, altives, pensant que és un pobre criat, el menyspreen. De sobte, Alidoro anuncia l'arribada d'una dama esplèndidament vestida i coberta per un vel. És Angelina, que ve a participar del ball. Tothom queda embadalit per la desconeguda, i un cop s'aixeca el vel, la seva família li troba certa semblança amb la Cenerentola. L'inici del sopar trenca l'ambient estrany que s'ha format amb l'arribada de la desconeguda. Tothom va directe al menjar, però tots creuen ser enmig d'un somni que es pot trencar en qualsevol moment. És el finale de l'acte primer. Mi par d'essere soñando, un típic crescendo rossinià.
D'Òpera, a Ràdio Sabadell.
Acte segon. Seguim en el Palau. Hi ha hagut sopar, festa, ball. Do Magnífica, les seves filles encara són allà, força cansats. El pare tem per la dona desconeguda, no sigui que frustri l'oportunitat que una de les seves filles es casi amb el príncep. Necessita, com sigui, un cop de fortuna per tal de recuperar-se de la ruïna en la que viu, malgrat tots els seus blasons d'aristòcrata. Creient encara que la desconeguda podria ser Angelina, fet que el neguiteja, explica a les seves filles que ha malbaratat la quantiosa herència de la seva fillastra per tal de continuar vivint enmig del luxe, però sembla que la mamella s'ha acabat del tot. No obstant, encara té esperances que una de les dues sigui l'escollida. Sentim la divertida ària en què el baró ja es veu com a sogre reial i amb gran influència. Si a qualunque delle figlie.
Sia qualunque delle figlie che fra poco andrà sul trono, non lasci d'abbandono, magnifico papà. Thank you.
Se mi pare che lo stia quello conficcando il cantone e cavando il cappello incominci.
Signor barone, alla figlia sua reale porterete memoria.
Prenda per la cioccolata, è una doppia ben cognata, è una doppia ben cognata, facci intanto simular, è una doppia, facci intanto simular. Io rispondo, si vedremo, c'hai di peso, parleremo. Da palazzo vuol passar, sì, da palazzo può passar. Già di peso ci vedremo, da palazzo può passar. Mi rivolgo mezzo setta, tutto d'ore tutto un guenti, mi si chino scuffietta, faccio spiri complimenti.
Baroncino, baroncino, si ricordi quell'affare, si ricordi quell'affare.
E già mi intende, senza argento parla i sordi, la manina alquanto stende, fa una piastra sdrucciolar, una piastra, fa una piastra, una piastra sdrucciolar. Io un calante, occhietti bei, ma per voi che non farei. Io vi voglio contentar, sì, io vi voglio contentar. Una piastra contentar, sì, io vi voglio contentar. Mi risvelgo a mezzogiorno, suona un bel campanello, che mi vedo letto intorno. Supplichevole in drappello, questa cieca protezione, quella tante buone ragioni, chi vorrebbe in impiego ciò chi ne cade da un ciuccio, e una coppia tra un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio, un ciuccio. Chi l'ha fatto delle spille, chi l'ha pesca delle anguille, e di tanto di tanto sono sempre contornato di memorie, petizioni, di galline, di storie, di bottini, di broccati, di candele marinate, di ciambelle, particelli, di candelini, di confetti, di pezzoni, di dombloni, di vanille, di caffè. Doni lato, sono sempre contornato, doni lato, doni lato, sono sempre contornato di ciambelle, particelli, di candelini, di confetti, di pezzoni, di dombloni, di vanille, di caffè. Basta, 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 non portate, non portate, terminate, terminate, ve ne andate, ve ne andate, non portate, non portate, basta, basta, in verità, cerro l'uscio, catenaccio, cerro l'uscio, catenaccio, i portoni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, 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 sì, via da me, cerro l'uscio, catenaccio, cerro l'uscio, catenaccio, i portoni, seccatori, fuori, fuori, via da me, fuori, 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 sì, via da me, presto, presto, via di qua, presto, presto, via di qua, via di qua, via di qua, via di qua, via di qua.
Don Ramiro està encantat amb la vella desconeguda i s'amaga quan aquesta entra amb Dandini. La noia n'està farta d'aquest que vol seduir-la i pensant que és el príncep li diu tota puresa i sinceritat que en realitat ella està enamorada del criat. Don Ramiro surt eufòric de l'amagatall i li declara el seu amor. Ella li dona un dels seus dos braçalets i tot marxant li diu que si realment l'estima que la busqui i la trobarà tot emparellant els braçalets. Ramiro decideix reprendre la seva veritable personalitat de príncep i un cop sol jura que la trobarà. Dandini, ara ja de nou criat, encara que segueix portant les robes de príncep, es troba amb Don Magnífico, que pretén llistar-li totes les seves exigències ridícules pel tractament principesc de la filla que sigui l'escollida. Dandini el talla i li confessa que en realitat només és el lacai del príncep i li recita totes les baixes feines que li toca fer. El baró s'indigna moltíssim i Dandini el fa fora de palau. Tot això en un divertit duo, en la més pura tradició dels duos còmics per a veus greus, que venia de la tasca ingent de l'escola napolitana. Un segreto d'importanza.
Un segreto d'importanza, un arcano interessante,
io vi devo,
io vi devo
palesar.
cosa stravagante. Ti fa tratta secolar un segreto d'importanza e una cosa stravagante. Mi farà fare colare, senza batter, senza battere le ciglia, senza manco dare il fiato, io mi pongo ad ascoltar. Starò quindi beatificato. Ogni sigla va a contar, senza manco trarre il fiato. Starò qui beatificato. Ogni sigla va a contar. L'uomo saggio e stagionato sempre meglio ci consiglia se sposassi una sua figlia, come mai l'ho da trattar. Consiglier son già stampato, mo che eccesso di clemenza mi stia dunque sua eccellenza bestia altezza ad ascoltar. Abbia sempre pronti in sala 30 servi in piena gala, 116 cavalli, dughe, conti e marescialli, a dozzine convitati, pranzi sempre congelati, poi carrozze, poi bombe. Io rispondo senza arcani che noi siamo assai lontani. Io non uso far dei pranzi, mangio sempre degli avanti, non m'accosta gran signori, tratto sempre servitori, me ne vado sempre a piè. Mi corbella, gliel prometto, questo dunque è un romanzetto, questo dunque è un romanzetto. È una burla il principato. Sono un uomo mascherato, ma venuto il vero principe, ma strappato al fin la maschera. Io ritorno al mio mestiere. Son Dandini il cameriere. Farnetti, spazzarabiti, or la barba e pettinar. Far la barba e pettinar. Di questa ingiuria, di questo affronto, di questa ingiuria, di questo affronto, il loro principe mi renda conto. O non si incomodi, non farà niente, ma porta subito il mattinente. Non partirò. Sono un valore. Pronto il bastone! Ci rivedremo! Pronto il bastone, la partita! Non partirò!
Tornem a estar a casa de Don Magnífico, on retrobem Angelina vestida en parracs i treballant tota l'estona. Arriba la família de molt mal humor i aprofiten per martiritzar la pobra noia, com de costum. Esclata una tempesta i la carrossa del príncep pateix un accident just davant la casa del baró. Rossini va compondre una peça instrumental per representar el fenomen atmosfèric, exactament igual que va fer en el Barber de Sevilla, estrenat un any abans. Sentim-lo. Thank you. príncep i Dandini entren demanant hospitalitat. Don Magnífico, tossut, encara creu que podrà casar una de les seves horribles filles amb el príncep i ordena a Angelina que porti la millor de les cadires de la casa perquè Ramiro pugui seure. La noia l'ofereix a Dandini, a qui encara creu el príncep. Don Ramiro veu ràpidament l'aparell del braçalet en el braç de la noia i el prometatge queda establert allà mateix. Tot això en el fragment Siete Boi, Boi Prenche Siete, que inclou realment enginyós sextet en cànon, Questo è un nodo avviluppato.
Siete voi!
Il caso è bello!
Silenzio!
Che sarà?
Che sarà?
Questo è nodo avviluppato, questo è gruppo ritrecciato,
questo è un
Padrastre i germanastres furiosos segueixen amenaçant Angelina, tot i estar davant el príncep. Aquest, enrabiadíssim, els talla i anuncia terribles càstigs per a la família. Angelina, però, li demana que sigui misericordiós, doncs la seva venjança serà el perdó. Tornem a canviar d'escenari i som de nou al palau, en el saló del tron. Té lloc el casament d'Angelina, la Ventafocs, amb el príncep Don Ramiro. Els cortesans canten un cor on manifesten com n'és d'inestable la fortuna i com sempre la bondat acaba triomfant. De la fortuna instabile. Magnífico intenta congraciar-se amb la seva fillastra, ara la princesa, però ella només demana una cosa, que la reconegui d'una vegada com a filla seva, i demana al príncep el perdó per la família, que l'abraça. Aleshores, per acabar l'òpera, Angelina interpreta un celebrat rondó on manifesta que, nascuda pels afanys i els plors, els seus dies al costat del foc s'han acabat. Nacqui all'affanno e al pianto, non più mesta accanto al fuoco.
Thank you. perché del ciglio, perché tremar, perché tremar, perché? A questo sei volato,
s'acaba, estimats amics i amigues oients, aquesta joia operística.
Parlem d'òpera.
Setmana que ve, com és costum, us farem un segon programa sobre aquesta òpera, amb entrevistes a alguns dels protagonistes i donant detalls sobre la producció que veurem a Òpera Catalunya. Per ara el que us diré és que estrenem el dimecres dia 23 d'octubre a la Faràndula a les 8 del vespre. Farem la segona el divendres 25 a la mateixa hora i la tercera el diumenge 27 a les 6 de la tarda. Després anirem de gira, que us detallaré la setmana vinent. Abans d'acabar, deixeu-me esmentar molt ràpidament que la setmana passada va ser una setmana negra en el món de l'òpera, doncs ens han deixat diversos cantants. El 26 de setembre va morir a Nova York, als 61 anys d'edat, el tenor dominicà Francisco Casanova, que fa molts anys ens va venir a fer una Traviata, crec que la de 1991. El dia 30 ens deixava la fantàstica soprano americana Jessie Norman, als 74 anys. Li dedicarem un programa sencer al novembre. El mateix dia moria el tenor italià Umberto Grilli, de 85 anys, i el dissabte 5 d'octubre el tenor, també italià, Marcello Giordani, sobtadament, i amb només 56 anys. Dramàtic. En els propers programes sentirem mostres d'aquests tenors. I per ara, res més. Només donar-vos cita pel proper programa, que ja està al caure. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.